El creixement de l'independentisme a Catalunya és en els últims anys un fet, però és aquest el bon camí? Segons els autors del llibre La temptació independentista, no ho seria, ja que la radicalització de l'independentisme està provocant una divisió interna. Avui en Jordi Manent i l'Àlvard Tomàs, autors del llibre, han vingut a presentar-lo a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat. Senyor Manent, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
El llibre La temptació independentisme ha suscitat moltes crítiques entre els mateixos independentistes. Per què? A què es deu?
Es deu sobretot perquè no estan acostumats a rebre crítiques i perquè sobretot l'independentisme, diguem més, que nosaltres en diem més passional o més de xapa, desgraciadament subratllo la paraula, és immadur. Només cal veure doncs, les decisions i baralles contínues que hi ha entre el món independentista, sigui entitats o sigui partits polítics, i quan fas referència a aquesta immaduresa de l'independentisme i d'aquesta ingenuïtat, doncs no hi estan acostumats a aquestes crítiques i per això no ho reben bé, no ho paeixen bé.
La tesi del llibre parla del creixement de l'independentisme i segons dieu, aquest ha radicalitzat a una tercera part de la població, però ha deixat de banda o ha exclòs a les altres dues parts. Ens ho podria explicar?
Sí, nosaltres en el llibre hi ha totes les dades del cens i dels resultats electorals a Catalunya des del 1977 fins al 2009, és a dir, no inclouen les últimes eleccions, i sí que demostrem que hi ha un terç que vota nacionalista més independentista, un terç del cens, i que aquest terç del cens és no crescut, de moment no crescut, això no vol dir que no pugui créixer, però sí que s'ha radicalitzat en el contingut. I aleshores, molta gent de l'àmbit nacionalista s'ha fet independentista, això no té per què ser dolent, però s'oblida dels altres dos terços restants que de moment no són independentistes. Poden ser catalanistes, són espanyolistes, però, o són poc nacionalistes, però no són independentistes. Aleshores, nosaltres diem que en un procés d'independència has de comptar com a mínim més d'un 50% de la població per anar bé un mínim d'un 60%, i no en traiem res que aquest terç es radicalitzi i que les altres dues terceres parts no comptin.
Però aquestes dues terceres parts no necessàriament han d'estar o a favor de la independència o a favor del catalanisme o del nacionalisme, o sí?
Depèn, hi ha un tant per cent que és al voltant del 15% que hi està en contra, que serien els vots del PP més Ciutadans, això queda molt clar en les eleccions catalanes, que puja més a les eleccions espanyoles, i després hi ha com un sentiment passiu que no està en contra de la independència ni de l'independentisme, molta gent que potser ho està en contra passivament però no activament, però depèn de com es fes aquest procés ho podrien ser de votació activa. L'altre dia sortien els germans Estopa en un programa de TV3 i deia molt bé, jo aniré a votar, no vol dir que es faci el referèndum, ara si guanya el sí, callaré, vull dir que no faré cap batalla, no faré guerra. Aquesta, no em refereixo a gent, diguem, que puguin venir del món castelló parlant, també n'hi ha, de català parlants i independentistes a tot arreu. Per tant, aquest vot passiu del no també hi és. O sigui que aquests processos s'han de fer bé, són uns processos lents i s'han de fer compactant el país i no es pot fer, diguem, partint-lo. No?
I com ho farien? Com inclourien aquestes altres dues terceres parts que diuen que amb l'independentisme, tal com està concebut actualment, queda exclòs?
Bé, en primer lloc, l'independentisme no ha de fer por i desgraciadament una part de l'independentisme, els que són els partits netament independentistes, fan por o no donen confiança a la majoria de la societat. Nosaltres el que diem que es dirà, no, más de lo mismo, peix al cova. Sí, és a dir, nosaltres creiem que no és el moment per fer independència, no tanquem aquesta porta ni molt menys, però s'ha de fer les coses ben fetes, en pas ferm i segur, ens cal molt més sentit d'estat a tot Catalunya, a tots els catalans socialment i políticament, i el que hem de fer és continuar fent catalanisme, continuar fent nacionalisme i, diguem, nacionalitzant aquella gent, fent-ho, diguem bé, amb alegria, sense fer provocar anticossos, a tota aquella gent que té un sentiment catalanista feble. I per tant, cal temps, necessitem temps.
L'independentisme convencional, tal com el coneixem actualment, pot provocar frustració en els independentistes que ho són realment?
Aquesta pregunta m'agrada molt perquè no és que pot provocar, és que ja l'ha provocada. Tinc molts amics independentistes que tenen problemes a què he de votar, si voto Esquerra no s'ho mereixen, votaré regularment, però clar, potser no entraran, tenen molts problemes a l'hora de votar, estan molt frustrats de la divisió interna dels mateixos partits polítics, també d'algunes de les entitats. Per tant, l'independentisme a Catalunya ja, desgraciadament, insisteixo, desgraciadament, des de l'inici, ha provocat molta frustració perquè és un moviment encara molt immadur i que no està acostumat a la unitat. I si tu vols fer un estat, un estat demana moltes dosis d'unitat. Si entre els mateixos independentistes, entre ells es barallen, diguem, no, aquest no serà el camí de la maduresa. Sempre dic una frase que, paradoxalment, aquells que tenen menys sentit d'estat és el món independentista, precisament. Independentista més convencional.
I quin és el full de ruta? El camí que ara deies que no estem en el camí correcte, quin és el full de ruta correcte?
Bé, aquest llibre, la voluntat d'aquest llibre és sobretot dir allò que s'ha fet malament històricament i també els últims anys, i de propostes en fem poques, perquè no és la voluntat d'aquest llibre, en podíem fer una altra en propostes, no? En fem algunes al final. Full de ruta, els autors de moment no apostem per l'independència ara, no ens tanquem la porta. Full de ruta és el que diem, continuar treballant, nacionalitzant, que la llengua catalana avanci, que el sentiment de país avanci en tota aquesta altra Catalunya, catalanoparlant o castellanoparlant, que se sent alhora catalana i espanyola, que el pes del sentiment català pesi cada cop molt més, però això necessita temps, i també sobretot treballar molt la immigració. La immigració nova, els fills i nets de la immigració, diguem, vella, i trobar aquests dos mons dels altres catalans que deia el Candel, i els catalans de fa més temps que som aquí, aquests dos mons s'han d'anar fusionant a poc, no? Perquè així, si estan més fusionats, el país també estarà més cohesionat, i això demana temps. Per tant, és continuar treballant, nacionalitzant, i això, agafant més quotes de poder en competències, el tema del concert econòmic, encara que no s'aconsegueixi, però aconseguir-lo és també molt important, i el sentiment de país.
El temps, un dels elements centrals, almenys en l'argument que ens està mostrant vostè ara mateix a Cugat.cat, quant de temps li dona per aconseguir aquesta cohesió?
No tinc la bola de vidre, me l'he deixat a casa. A veure, aquí, hi ha molta gent que diu, gent gran, és que vull veure la independència abans que em mori. Escolti, jo no tinc cap culpa que vostè hagi nascut tal any o tal altre any, que tinguin esperança que la gent avui viu més de 100 anys. Però, a veure, jo... personalment, els propers 20 anys no veig independència. Podem aconseguir aquest segle XXI? Sí. I depèn, també es pot aconseguir d'una manera que no ens imaginem, no? En una situació estatal o d'estat federat. 20 anys els necessitem com a mínim. I també necessitem que la nostra classe política tota tingui més sentiment, més sentit d'estat, no? Un tripartit mateix no ha demostrat gaire sentit d'estat ni d'unitat en un govern, tot i que eren tres partits en un govern, no? Cal temps, 20 anys mínim, eh?
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.